Són les 10 i 24 del matí i bé, començam un nou programa de Minut de Ciència amb Nicole i Carme. La setmana passada varen xerrar sobre superpoblació i si qualcú s'ho va perdre, recordem que a la nostra plana web de Ràdio Pollença ho podeu tornar a escoltar per no perdre el fil d'aquesta secció tan xula. I bé, dit això, avui quin tema duis, què mos contareu?
Pues continuarem un poc, acabarem aquest tema de demografia, que en realitat és això, per molt que sembli que la tassa de fertilitat està baixant, però el que s'ha de mirar és globalment quant d'habitants té el planeta i si van augmentant, perquè el planeta és limitat i no pot ser un creixement il·limitat.
Sí, la setmana passada ja vàrem parlar de països com Europa, com en les previsions, i que vàrem agafar una nena, una nova pollencina que naixia en guany, 2019, i que veuria el món de població 2050.
Quan tingués 30 anys.
Sí, quan tingués 30 anys, és a dir, que realment quin panorama tindria, i vàrem comentar la situació d'Europa, d'Estats Units, vàrem començar amb Àfrica i
vàrem
després...
Vàrem acabar amb Àfrica i ara començarem, sí. Acabarem amb Àfrica.
Sí. Acabarem Àfrica i parlarem després, evidentment, d'Amèrica Llatina. A veure, i comentarem la situació i, evidentment, veurem si el nostre planeta pot sobreviure a la població de 2050. I jo crec que la conclusió serà molt simple per tothom. Bueno, comencem a recordar quatre coses,
sí,
d'Àfrica que vam comentar la setmana passada i ampliar-lo un poc.
L'acabarem. Recordeu que vam parlar de que quasi totes les zones, excepte la Índia i llocs d'Àsia, i sobretot Àfrica, però a totes les altres zones està baixant la taxa de fertilitat, però es manté alta en aquests països. Sobretot a Àfrica, no és tant que les taxes de fertilitat actuals són altes, però han baixat, però el que passa és que partim d'una població molt elevada. Llavors, clar, amb una població molt elevada, per poca gent que nesqui, ja s'està multiplicant molt. De fet, la població a l'Àfrica subsahariana, quan la nostra nina tingui 30 anys, s'haurà multiplicat per 2 o 3 la població. No? La Nicole me diu que no és veritat.
Àfrica, Àfrica arribarà a 2.000 milions, però el que representa Àfrica és que més del 50% de l'augment de població mundial vindrà d'Àfrica, és a dir, 700 milions d'habitants d'aquí l'any 2050. Parlem de l'Àfrica subsahariana.
Sí, però el que havia dit és que era la població de l'Àfrica subsahariana que sí. Es multiplicaria per 2 o 3. I després...
Sí, perquè hi ha diferents factors, vàrem comentar, i un d'ells, que la tassa de fecunditat és molt elevada... El país que té la tassa de fecunditat més elevat és Níger, però com té poca població no incideix tant en el total d'augment, però després tenim Nigèria. Vam entrar més en detall amb Nigèria, que té una tassa de fecunditat de 5,5 fills per dona, és a dir que és el país més poblat d'Àfrica, és el 7è del món, i d'aquí l'any 2050 la seva població, que és actualment de 191 milions, arribarà a 411. Clar, el que diu Carme, se duplica i en es creix en alguns països. És a dir, que és un... perquè no solament les dones, malgrat que la tassa de fecunditat baixi, encara és molt elevada, i a més tenen els fills molt d'hora. El que ha explicat, va explicar Carme és que les generacions són molt curtes a Àfrica. És a dir, si cada 20 anys les dones tenen fills, pues, i aquí tenim més a 35, a 35 anys, 36 anys tenir el primer fill, evidentment les generacions són molt més curtes i més ràpidament tenim l'augment de població. No?
Jo voldria ressaltar que a l'Àfrica el 40% d'adolescents ja són mares.
Sí,
és moltíssim.
El més són noies que ja no tindran formació professional, no estudiaran, ja estan lligades a la família, a cuidar els nens, i ja és un estancament de creixement, de potencial de treball per al país també que s'acaba, és a dir, no existeix.
Bé, vol dir també dir que a Àfrica l'economia puja actualment entre un 5 i un 6%, però la tassa de fecunditat està entre un 6 i un 7%. Llavors, si tenim la tassa econòmica que sigui més baixa que la tassa de fecunditat, el desenvolupament es fa molt difícil. A més, si tenim en compte que la riquesa està molt polaritzada. El 57% de la població viu en menys o en un dòlar per dia, el 40% no té electricitat, el 80% del benefici del petroli queda a un 1% de la població i l'índex de renda per càpita a l'any és de 2.243 dòlars, o sigui, sí. És baixíssim.
Tot això per Nigèria.
El que passa és que on va millor, on hi ha més desenvolupament, precisament són els països que no tenen petroli, que no tenen diamants, que no tenen coltan. En els altres hi ha tanta pressió, tant d'interessos, que no és possible el desenvolupament. En aquests països que no ho tenen, es bonea més, es tenen més desenvolupament. De fet, la migració, si vols, els països on es multiplica més la població...
Àfrica subsahariana, sempre.
Sí, sempre Àfrica subsahariana, Etiòpia, Egipte, República Democràtica del Congo, Tanzània, i els altres és una mica menys, però també alt. Vull dir, no n'hi ha cap que estigui en recessió.
Sí, és a dir, tots aquests països, per exemple, si mirem Tanzània, actualment té 58 milions d'habitants i d'aquí 30 anys, i d'aquí poc, en tindrà el triple, 152. És a dir, que realment, quan mirem el tema de població del planeta, el creixement, com hem dit, ve d'Àfrica. És a dir, hi ha països que creixen, com Europa, com Estats Units, ara veurem Amèrica Llatina, però són creixement de 12-15%. Realment, Àfrica és una explosió demogràfica i hi ha uns que diuen que això va bé per Àfrica perquè com ha anat bé per Xina, ja vam explicar la setmana passada que la població de Xina està estabilitzada amb la política del fill únic i que a més s'envelleix molt aviat aquesta població. Per tant, la Xina tindrà molts problemes econòmics associats a la població, ja els comença a tenir. Però el creixement de Xina venia d'aquest augment brutal de població, és a dir, molta mà d'obra. I diuen, no, Àfrica passarà el mateix. No, Àfrica no serà el mateix, perquè a Xina hi ha la tradició d'escolarització. Tenien un règim comunista, que una de les coses, un dels objectius, era assegurar un cert nivell educatiu a tota la població. Se va fer més o menys bé en uns llocs, evidentment, les zones més agrícoles sempre desfavorides.
I més llunyanes, perquè te'n vas totes aquelles zones que queden molt extenses, amb poca població.
Sí, i que... Però vull dir, el nivell mig d'escolarització va pujar molt a Xina, acompanyant l'augment demogràfic brutal. A Àfrica no tenim aquesta política d'educació. Per tant, tenim un boom demogràfic enorme en els 30 anys que venen i no serà mà d'obra, diríem, disponible per treballar, per assegurar un nivell laboral important.
És poc productiu.
És poc productiu. I hem dit les dones, d'entrada, molta part de la població, les dones adolescents que tenen fills, pues, ja no estan en el mercat del treball. Eh? No, sí, dir sí. Que el problema és molt més greu per assegurar aigua, condicions de vida correctes, alimentació, etc, etc, a tota aquesta població enorme que arriba. És a dir, la nostra Nina Poyensina segur que veurà molta gent d'Àfrica subsahariana.
Eh? Una altra cosa que volia, antes de passar a Amèrica Llatina, és que si les mares tenen una educació baixa, no només tenen problemes elles, no, sinó que els fills estan pitjor escolaritzats. O sigui, això es veu molt, tant si la mare fa feina com si no fa feina, però si la mare té un nivell cultural mig o alt, bueno, poc importa, però està ben socialitzada, té una cultura bàsica que estigui bé, els seus fills tenen millors resultats i a més se'ls potencia perquè es preparin, perquè facin, si no, bueno, ja faràs i la cosa baixa. Té importància que quedin embarassades les adolescents perquè se'ls hi acaba el món.
Us voldré just dir una cosa. Per exemple, si hi ha algun llibre a casa, les mares ajuden els nens a llegir. I ja canvia el seu món dels nens. Perquè realment, a través de la lectura, sí que poden aprendre moltíssim. I ja s'ha dit que no som amb les pantalles que tothom utilitza i els nens que veia més, que se forma totes les xarxes neuronals, se forma tot a nivell educatiu, que adquirim molts coneixements, no és amb les pantalles, sinó encara és amb la lectura. La lectura realment fixa els coneixements i crea, diríem, una variabilitat d'interpretació que fa que nosaltres creiem un pensament. Just recordar que Poyensa té una biblioteca fantàstica.
Perquè vagin units
els grans,
que
les mares, els pares, els amics acompanyin els nins i s'ha de llegir. I ara, a més, com no hi ha quasi ningú, se pot llegir tranquil·lament a fora, al jardinet, que fa fresquet. Eh? I recordar que tenim un equipament que jo diria que està bastant infrautilitzat. Bueno.
Hi ha una altra cosa, l'escriptura manual. L'escriptura manual també crea unes xarxes neuronals, els afixa i no s'ha d'abandonar, s'està abandonant l'escriptura manual. I és bo també per la gent gran, que connecta la vista, la memòria, i va molt bé. Per això jo ho hago així, manual.
Bueno, Amèrica Llatina. Bueno, aquí tenim un país, una zona molt diversa. Realment, quan parlem de població, d'aquests canvis d'aquí 2050, tindrem un perfil semblant a el que hem vist a Europa i als Estats Units. És a dir, que un creixement del 12%. Però quan analitzarem la realitat de la població, veurem que realment els factors que provoquen aquest augment de 12% són totalment diferents dels Estats Units i d'Europa. D'entrada, hi ha uns desplaçaments, com ha tingut lloc a Europa i als Estats Units, s'està fent un desplaçament de la població, rural cap a població urbana. És a dir, que hi ha actualment, fa 30 anys, la població urbana tenim una relació quasi de 1 a 2 i actualment és semblant. És a dir, que tenim cada vegada més població en zona urbana i amb això la taxa de fecunditat està canviant. Ja vam dir que normalment quan la població va a les ciutats la taxa de fecunditat baixa automàticament. Ha passat de 3 fills per dona fa 30 anys i actualment estem 2 en 1, però el que és curiós, i ja tenim una primera diferència, és que en la població rural la taxa de fecunditat que era de 5,4 fills per dona fa 30 anys ara és de 2,7. És a dir que realment la taxa de fecunditat va baixant i és molt semblant a la taxa de fecunditat urbana. Això és una primera diferència amb els Estats Units, per exemple. Població, pues, tenim actualment unes poblacions, agafo els números, apuntats. La població total a Amèrica Llatina és de 642 milions d'habitants. D'aquí 30 anys haurà augmentat de 110 milions, és a dir, arribarem a 750 milions. I les projeccions, i ja tothom és conscient que les projeccions a llarg plaç tenen la fiabilitat que tenen, però se preveu que l'any 2100, d'aquí 80 anys, hagi baixat a 670 milions. És a dir, que tindrem un pic de població d'aquí 30 anys, s'ha de dir que a Àfrica també el pic de població és d'aquí 30 anys i després se normalitza més, baixa un poquet perquè la taxa de fecunditat haurà baixat. I l'esperança de vida s'estabilitzarà més o menys. Però a Amèrica Llatina tenim aquest augment de població en 30 anys i una baixada sistemàtica, a més, a tots els països d'Amèrica Llatina, cap a 670 milions. Tenim alguns números. Evidentment, el país més poblat d'Amèrica Llatina és Brasil, té 212 milions d'habitants, i la ciutat més poblada d'Amèrica Llatina, evidentment, és São Paulo, té quasi 34 milions d'habitants. És a dir, que és brutal, brutal. Gestionar una ciutat així és bastant complicat.
I Mèxic, districte federal?
No sé exactament quants en té. 20,
jo tampoc, però 20, en té moltíssims.
Sí, però pensava que era 20 i pico, no sé, no sé, haurem de buscar
per sí, recordar sí, que era sí, molt elevat. Sí.
Una cosa que m'ha cridat l'atenció és que hi ha alguns països, com el Perú, el Paraguai o l'Uruguai, on el Perú, per exemple, té un poc més de 32 milions d'habitants i una sola ciutat, Lima, té més de 12 milions. És a dir, tenim una concentració enorme, aquí no arriba a la meitat, però és més de 30% de la població concentrada en una sola ciutat. I tenim el mateix a Paraguai, que té 7 milions d'habitants, amb Asunción 2 milions i mig, i l'Uruguai, bueno, 3 milions i mig d'habitants, i Montevideo 2.200.000. És a dir que
tothom viu a la ciutat.
Sí, vol dir que sí, però és el que està passant en molts països europeus. Quan parlem de l'Espanya que se buida, és això, tenim polos d'atracció, que són ciutats potents com Madrid, Barcelona, i drenen la població de l'interior, no? El mateix a França, en París, etc, etc. I allà tenim una situació, s'abandona el camp, bueno, per la pobresa, per les condicions de vida i per una concentració enorme en algunes ciutats potents.
Pues sí, hem vist que la taxa de fecunditat baixa a Amèrica Llatina, passem de 2,6 o de 2,1 com a mitja actualment, quan la nostra nina tingui 30 anys, pues ja es tiren a 1,6 o 1,7. Actualment Cuba i Brasil ja tenen la mitjana de 1,7, que rebaixa molt. Hem de comptar que a més puja l'esperança de vida, arriba ja a 70 anys, i a Cuba pugen els centenaris, tenen associacions de centenaris perquè tenen aquesta cultura de fer associacions molt potents, s'ajunten els centenaris i ahí parlen de les seves coses, perquè hi ha una medicina geriàtrica molt desenvolupada. Que de fet, aquí hi ha pediatres, tothom té molt clar que els nens han d'anar al pediatre, el que no es té tan clar és que la gent gran ha d'anar al geriatre, perquè els problemes que té, les medicacions que pren, són diferents que de la població comú.
Sí, és una especialitat que a Espanya existeix,
però està molt
habituada. Està molt poc coberta i, bueno, se reclama més especialistes i no arriben. I la població envelleix.
Bé, a Brasil ja han dit que té la taxa de fecunditat baixa, es mantindrà, igual que Cuba també es mantindrà, els altres països baixaran, però clar, partim d'una població de base molt elevada. Per tant, tindrem molt brasileños, cosa que tampoc està malament.
Fantàstic.
Canten molt bé, són molt simpàtics.
Jo tinc una nora brasileña i fantàstica.
I dos nets mig brasileños.
Sí, no. La tassa de fecunditat realment anirà baixant a tots els països.
Sí, però tenen en compte la taxa d'embaràs adolescent, que és molt alta.
Sí. Tornem a la situació d'Àfrica, que embarassos molt joves.
A més, se dona poc l'avort, hi ha països que ho tenen prohibit, i llavors nines, perquè són nines que queden embarassades 13, 14 anys, 15, pues, duen en vant l'embaràs. De fet, 66,5 naixements per cada 1.000 joves, comptant joves entre 15 i 19 anys. Aquesta taxa només és més elevada a Àfrica. Aquí és impensable, potser alguna, però no sol passar. I és l'única regió on pugen els embarassos amb menys de 15 anys.
Sí. Això
és terrorífic.
És terrorífic, perquè...
Però no estan formades, siquiera, físicament.
Perquè la situació d'Amèrica Latina ha millorat molt en els últims 30 anys en molts països, és a dir que a nivell d'escolarització, a nivell de... Però aquest paràmetre és molt curiós que encara se doni aquests embarassos. Hi ha un tema cultural, evidentment, hi ha un tema polític. La contracepció no està disponible i molt fàcilment està disponible sempre que bueno, però no està disponible fàcilment a tothom i tenim aquesta situació d'embaràs amb adolescents i nines perquè a 14-15 anys.
Sí, perquè fins i tot no arriben adolescents.
El que contrasta és que després hi ha aquests embarassos precoços i després ja no tenen més fills. La gent que no ho ha tingut els té més tard, igual que els tenim nosaltres. Vull dir, ja després passes a 35 anys o no en tens. I és com una cosa així com a Àfrica, no, és tot continu i continuen tenint, aquí no. Hi ha moltes nines que queden embarassades perquè no funciona la contracepció per nines tan petites i duen en van l'embaràs. I bueno, però si no, després ja no tenen més fills. Després tampoc no tenen molt més i les que no han quedat embarassades el tenen el primer 35
anys. Màxim un segon, però amb això, clar, deixen d'estudiar, ja estan lligades a la casa, ja bueno, tenen la vida truncada de desenvolupament propi.
I parlem de l'índex d'envelliment, que és molt curiós també a Amèrica Llatina.
Sí, això és molt important perquè d'aquí veurem, ens permetrà explicar les diferències que hi ha entre l'augment de població als Estats Units i a Europa, que hem dit que és d'un ordre similar, de 12-15%. L'índex d'envelliment és la relació que tenim entre la població major de 60 anys i la població entre 0 i 14 anys. És a dir, que se mesura el nombre d'habitants d'un país que és major de 60 anys, i parlem de països d'Amèrica Latina, és a dir, que hem dit l'envelliment creix en tots els països, i allà també, dividit per el nombre d'habitants que tenen entre 0 i 14 anys. Pues els números Són espectaculars, eh?
Sí,
realment.
Sí.
Aquesta nina nostra de Pollença...
Vora coses extraordinàries.
Vora coses extraordinàries. La joventut dinàmica explosiu d'Àfrica i l'envelliment brutal, no solament a Xina, sinó a Amèrica Latina.
Abans de dir els números, però voldria remarcar una cosa. Hi ha molta migració a Amèrica Latina. I la migració es dona precisament en persones joves d'edat fèrtil. Per tant, aquests nens entre 0 i 14 anys els tenim a Pollença.
Sí,
oh, els tenim a Barcelona, no estan allà, sinó que,
sí,
que estan
aquí. I queden, perquè no han conegut altre país, molt sovint, com jo m'he quedat a Pollença. El que s'ha de dir és que les previsions d'immigració, abans de donar els números d'envelliment, d'índex d'envelliment, s'ha de dir que les previsions és que l'immigració d'Amèrica Llatina seguirà d'aquí a l'any 2050, i les previsions també que seguirà d'aquí a l'any 2100. És una població que sistemàticament emigrarà. Una proporció, la proporció de més interès per un país, que és la població jove, dinàmica, força laboral, pues la més atrevida, que podria crear un dinamisme a la societat del seu país, i etcètera, etcètera, pues aquesta franja, bona part d'aquesta franja, seguirà immigrant a Estats Units, a Espanya, etc, etc.
Això, d'una manera egoista, per nosaltres és un avantatge.
Hombre,
perquè es venen els més espavilats.
L'emigració, sempre, ja hem dit, la població d'Europa creixerà no per els naixements dels europeus, la tassa de fecunditat dels europeus, que és baixa, sinó per l'emigració. 4 o 5 milions d'immigrants arribarà cada any a Europa, i els necessitem, l'únic que els traiem del seu lloc, dels seus països d'origen.
Bueno, són ells que venen.
Sí.
Aquesta relació... Bueno, que parem amb això.
Índex d'envelliment.
Aquest índex d'envelliment, si mirem d'una manera global, quan la nostra nina neix, ara, és de 54.
Ja està equilibrat.
Quan tingui 30 anys, serà de 146. Però hem de comptar això, és que hi ha molta gent amb edat fèrtil que emigra, i per tant els fills fora.
La tassa de fecunditat baixa i la gent amb edat fèrtil emigra, i la població envelleix, segueix envellint, augmenta l'edat mig.
A l'Argentina era, ara és de 64 i d'aquí 30 anys serà de 119. O sigui que pugui bastant. A Brasil, passant de 68 a 203.
Uf, puja.
Sí, és dir que...
Puja molt. I a Cuba, de 134, que és ara, ja han dit que té moltes centenaris.
Sí.
Perquè aquesta medicina geriàtrica que t'ho han dit, pel que a mi m'interessa, que hauria d'estar més posada, més metges geriàtrics... Sí. Es demanen molt de pediatres, i jo dic pediatres i geriatres.
Sí.
Que estan un poc oblidats.
Que
sí,
estan un
aquí,
poc oblidats.
Aquí, sí, són molt absents. Sí.
I passa a 295.
És brutal.
Totalíssim.
Brutal.
Sí, totalment.
És a dir, que és de 1 a 300. De 1 a 300, per un nen entre 0 i 14 anys, tenim 300 persones... De més de 60 anys, és això que vol dir.
Sí, sí.
A Cuba. Són alegres també quan són grans.
Sí,
però bueno. Gestionar-ho és complicat.
I tot això només en 30 anys.
En 30 anys, sí, sí.
És una
ara mateix. Ara sí, mateix. Sí.
El que passa és que la gent de 100 anys s'anirà morint.
Per això tenim el pic. Per això tenim el pic de població a l'any 2050, i que la població, hem dit, baixarà cap a 2100, sí.
Sí.
És a dir que, com ara se combina, la tassa de fecunditat és baixa, i ha baixat i seguirà baixant, però ara sí que apareix l'envelliment, progressió de la població, ara és un factor important. Però clar, hi ha límits en l'envelliment. Per tant, la població començarà a baixar a partir de l'any 2050, començarà a baixar perquè no s'envellirà més. No, perquè ara la gent passa de 55 anys de promig de vida, per exemple, fa un cert temps, ara arriba a 65, 70, hem dit que ara està a 70.
Aquí estem a 80.
Sí, però Amèrica Latina està a 70 i va augmentant, per tant, el gruix de persona gran augmenta.
És el baby boom al revés.
Exacte.
Totalment. Exacte. No se podria explicar millor.
Sí. Bueno. Doncs
pues fem un resum.
Sí.
Fem un resum de Santa Part l'Àfrica i Àsia. Dels llocs on la taxa de fecunditat baixa i els percentatges d'augment de la població els tenim en 15-12%, però per raons diferents. Si agafem Europa, bueno, a tot Europa, Estats Units, Amèrica Llatina, la taxa de fecunditat baixa a tots els llocs. Però l'esperança de vida a Europa va pujant, està a 80 anys i puja. A Estats Units, curiosament, es baixa, és de 55 anys, per moltes raons. Primer, ha augmentat molt les morts per drogues, darrerament, i el tipus d'alimentació.
Això anava a dir.
Hi ha la gent d'ingressos baixos que fa una alimentació que no sé si dir-li alimentació o que els estan imaginant directament.
S'ha de dir que al món ja hi ha més obesos que gent desnutrida, magra.
Uf!
Sí.
I l'obesitat du tots els problemes cardiovasculars, mort temprana, evidentment. I bueno, això és el que passa als Estats Units. Amèrica Llatina no, està anant bé. I va pujant la seva esperança de vida, actualment està a 70 anys. Després tenim unes altres raons. Europa puja perquè hi ha migració. Però als Estats Units, amb aquesta taxa de mortalitat tan elevada, també puja, però és perquè hi ha molta més immigració que Europa. Té una població que sí aniria baixant, taxa de fecunditat baixa i mortalitat alta, però resulta que té molta immigració. Això de tenir a les fronteres és matar-se ells mateixos, perquè si no tindrien una població que aniria baixant molt. I a Amèrica Llatina no puja més, encara podria pujar més, perquè hi ha molta migració.
Clar, la gent marxa.
Que, bueno, la gent marxa.
No acolleix.
De fet, el percentatge d'augment de població entre la nostra nina ara i quan tingui 30 anys, el 2050, Europa és del 15%, Estats Units del 12%, i Amèrica Llatina del 12%. Veus com aquest percentatge són molt semblants, però l'origen d'aquest percentatge és una mica diferent.
I la piràmide d'edat serà diferent, perquè Amèrica Llatina realment, proporcionalment, hi haurà molt més gent gran, perquè és a través de l'envelliment de la població que de fet augmenta la població. I en canvi, als Estats Units hi ha la mortalitat més d'hora, però hi ha molt més immigració que gent jove, per tant la piràmide d'edat és més equilibrada. I a Europa és mig-mig. Jo tinc una neta de 4 anys que troba que tot és mig-mig. És a Normandia, sempre pot ser sí, pot ser que no, però és mig-mig.
Té raó.
Bueno, tenim pocs minuts, però hem d'acabar amb un concepte important.
Sí, un concepte important és la capacitat de càrrega. Això és molt important en qualsevol cosa, perquè és la quantitat del que sigui que pot sostenir. En el nostre cas, la quantitat de població que pot sostenir el planeta. I aquí hi ha coses contraportades, perquè si posem un nivell de vida semblant a Índia o Àfrica, podria suportar uns 12.000 milions de persones. El que no ho podria suportar tampoc és el planeta, perquè serien persones menjant no res, amb unes condicions misèrrimes, però arrasant boscos, mars, llacs, o sigui que tampoc és viable. Si és amb abundància, com la nostra occidental, la capacitat de càrrega és de 3.000 milions, que això estaria molt bé si fossin 4.000 milions. Actualment són 7,7 mil milions. I pel 2050 s'esperen 9,8. I per 2100, cosa que també anem molt lluny i poden passar moltes coses, 11,2. De fet, jo som molt maniàtica de que hi ha superpoblació.
Sí, i el que s'ha de dir...
Aquesta població hauria de baixar.
Davant d'aquesta situació, és a dir, d'excés de població al planeta, o sigui que com ara ningú nega el problema climàtic, doncs ningú nega ara el problema poblacional i tot va associat a més. Eh?
Sí,
se publica cada any la data a la qual hem acabat els recursos de la Terra. Pues, l'any passat era el 28 d'agost. El 28 d'agost s'havien acabat els recursos disponibles de la Terra per als habitants que hi havia. Pues, bones festes a tothom i sobretot no aprofitar
bona
les festes
persona.
Per augmentar la població.
Ai, una cosa, en el Jaume, molt d'anys en el Jaume.
Efectivament, avui és Sant Jaume, des d'aquí felicitem a tots els Jaumes. I bé, despedim aquest Minut de Ciència fins la setmana que ve.
No, adeu. No, fins a setembre.
Ah, fins a setembre,
fem
perdó.
Festa.
Sí, sí, sí. Bones vacances.